És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Com cada dilluns, en el Coses de Palamós és moment de saludar ja en Gabi Martín. Gabi, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el paper de la dona en la societat doncs, ha anat evolucionant al llarg de la història, al llarg de generacions, amb conquestes que no han estat gens fàcils i que han portat fins als nostres dies en què, tot i que encara tenim diferències entre sexes, doncs realment el paper del gènere femení doncs, és molt més rellevant. No? Ara, si comencem a rebuscar la història, doncs segurament trobarem situacions que ens cridaran molt l'atenció, però que parlen molt de com era la situació de la dona i, de fet, com era la societat de l'època. No? Fins on ens remuntarem en aquest episodi d'avui per conèixer quin era el paper social de la dona, Gabi?
Bé, farem un petit viatge als segles XVII, XVIII i principis del XIX per veure el paper que tenia la dona palamosina, un paper bastant pobre i bastant menguat per, bàsicament per la hegemonia masculina, no? Un paper gris, secundari, diguem, tancat a casa, amb la família, bàsicament les parets de la casa com a únic horitzó vital.
Tot això ens parla d'una societat ja no només masclista, sinó una mica misògina, fins i tot.
Bastant. La dona a vegades era considerada mercaderia de canvi, perquè en aquells temps, quan tenies una donzella, el que volies és ràpidament casar-la, per, bueno, en certa manera, treure algun negoci, no? O alguna aliança familiar benvinguda que et pogués beneficiar.
Parles de casar. Això vol dir que, i això és la primera curiositat que podem trobar, que moltes vegades la funció o la classe social de la dona venia marcada pel seu estat civil.
Exacte. Mira, en aquella època, bueno, aquella època, no, igual que ara, vull dir, hi ha donzelles, hi ha solteres, hi havia casades, hi havia vídues, i després encara en podem afegir una altra, que eren les monges, que ja explicarem quin paper tenien també. L'objectiu de tota dona a aquella època, dissortadament, era el matrimoni, era la seva única sortida de casa. Eren matrimonis concertats, que es feien bàsicament, eren contractes de famílies que organitzava bàsicament el pare. Per tant, el matrimoni en aquell temps era una submissió de la dona a la voluntat del pare, i eren eines de promoció social. Aquí a Palamós no teníem una classe noble, però sí que hi havia una classe mitja benestant que sempre buscava doncs, casar la seva filla amb membres iguals o superiors a la seva espècie.
Quins eren els bons partits de l'època?
Els bons partits de l'època eren els militars, perquè aquí n'hi havia molts, era plaça forta. Per tant, donat que no hi havia noblesa, doncs casar-te amb un capità, amb un tinent, amb uns personatges d'aquests, doncs era una bona sortida i estaves ben considerada. Els càrrecs públics, no estem parlant de membres de l'Ajuntament, sinó que estem parlant, per exemple, el supervisor de duanes, supervisor de rentes, tots aquests personatges, fins i tot estem parlant de notaris, que allà el notari diríem el top de l'època, perquè es guanyava molt bé la vida i poder era dels personatges més ben considerats a la vila. I després també estaven ben vistos els oficis de prestigi. Per exemple, els metges, els doctors, cirurgians, apotecaris, notaris, com ja hem dit. Per tant, aquests eren els bons partits de les palamosines, perquè ja dic que aquí de nobles en trobaríem ben pocs.
Gabi, tot aquest tema dels casaments tenia també tot un intríngulis econòmic, no? Parla'ns una mica del que era la dot, del que suposava moltes vegades per famílies que m'imagino que arran d'un casament adquirien un deute important, no?
Sí, de fet no es pleu cap secret si dic que qualsevol casament suposen grans despeses, abans i avui en dia. Clar, les famílies aquestes, diguem, de classe mitjana benestant, com passa també avui en dia a vegades, doncs s'acabaven gastant més del que realment podien. Perquè, clar, el casament en aquella època comportava, a part del casament en si, portava recepcions, festes i a vegades massa luxe per sobre de les possibilitats d'una classe mitjana benestant palamosina. En tot el casament hi havia també tot el que els diners que s'entregaven, vestits, aixovar, les joies, l'arcó de núvies, que és un arcó on es guardaven totes les joies i tots els vestits, i després hi havia, com tu has dit, la dot. La dot eren uns diners que entregava la família al marit, però que el marit podia administrar, però no podia disposar. És a dir, aquells diners no eren seus. Si la seva dona, per exemple, moria al cap d'uns anys sense tenir cap fill per fer testament, en edat de fer testament, la dot, aquests diners, el marit els havia de tornar a la família que els havia pagat, encara que haguessin passat 10 anys. Per tant, les famílies sempre podien reclamar la dot. I, és clar, tu imagina't, ja els vestits, tot anava sumant i realment les famílies palamosines s'endeutaven amb cada casori. Si l'objectiu era casar la filla, a vegades es donava el cas en que tenies moltes filles i després hi havia la més petita, que dius, bueno, i aquesta què farem amb aquesta? Normalment la més petita tenia dues opcions. Normalment no la casaven perquè era la que s'encarregava de cuidar els pares quan fossin vells. Per tant, la petita estava una mica condemnada. O bé tenia una altra sortida, que si no volia cuidar els pares, és anar-se a fer monja. Les solteres en aquella època estaven mal vistes, estaven mal considerades. No tenien un estatus social com una dona casada, una dona vídua. Per tant, la manera de guanyar-se l'estatus social era ingressar en una orde religiosa. Llavors, podem dir que les monges eren realment les solteres més ben considerades d'aquella època, perquè ja tenien doncs, una aura de santedat que els donava cert prestigi. Bueno, aquí a Palamós, com en molts llocs, n'hi va haver ni moltes de monges que es van abocar a aquesta vida religiosa, i fins i tot moltes d'elles després gaudien del privilegi de ser enterrades a l'interior de l'església, en lloc de fora al cementiri, com qualsevol altra dona que moria al poble.
Hi havia dones que quedaven solteres, que en aquest cas no agafaven el camí aquest de ser monges, però que sí que tenien en la religió doncs, un refugi que els hi acabava de donar una miqueta més d'estatus social, no?
Clar, és que a part d'això, pensa que la vida cultural en aquella època per les dones era bastant inexistent. Per tant, quina vida cultural tenien? Tenien la que els donava la religió. És a dir, les dones acudien als oficis religiosos, acudien a les seqüeles, a les processons, i això els feia partícip d'aquella vida cultural sempre sota l'empar de la religió. I després, aquí a Palamós hi havia el que se'n diuen les confraries. Era el més semblant a les associacions d'avui en dia, però sempre sota l'empar de la religió. Doncs les confraries, doncs, tant les de pescadors o les de qualsevol altre ram o gremi o ofici, doncs s'ajuntaven per participar en processons, per participar en actes culturals que es feien al carrer o música, etc. I aquí a Palamós hi havia la confraria de Nostra Senyora d'Agost, que era l'única confraria que estava formada únicament per dones. Per tant, elles es reunien, tenien una capella, tenien el seu altaret i, bueno, tenien les seves activitats.
Sempre al voltant d'activitat religiosa, però...
Sí, perquè en aquesta època també hem de pensar que capellans i frares actuaven com a mediadors. A veure, no només com a mediadors, sinó, penso que, en certa manera, com a agents controladors i agents moralitzadors de les dones. És a dir, les controlaven perquè no s'esvalutessin i després miraven de portar-les pel bon camí. No sé a vegades fins a quin punt.
Escolta'm, vigilaven que no s'esvalutessin o n'hi havia alguns que esvalutaven?
N'hi havia alguns que no esvalutaven.
Sí, algun que tenia la mà una mica llarga?
Hi ha una anècdota molt, molt divertida, que és la de Fra Ignasi Proenca, que va ser prior dels Agustins. Aquest senyor va ser acusat de fuetejar una dona perquè no volia aixecar-se les faldilles. Imagina't. Realment hi va haver fins i tot un judici, la Santa Inquisició el se'l va jutjar, gràcies a aquest judici, els papers d'aquest judici, sabem el que va passar. Sembla ser que aquesta senyora doncs, va anar a confessar-se, passava sovint en aquella època, passaves a vegades amb els frares o a vegades amb els capellans. Doncs aquesta senyora va anar als Agustins i va anar a confessar-se. I Fra Ignasi Proenca, acabada la confessió, li va dir, escolti, vostè, pels seus pecats s'ha de donar una disciplina per purgar els seus pecats. I ella li va dir, què vol dir una disciplina? Diu, vostè s'agafa i amb una vara, vostè es pica fortament el cul i es dona unes quantes netxades i amb això purgarà els seus pecats. I ella li va dir, home, que ella no es veia en cor d'autoinfligir-se dolor.
No pateixi, que ja li faig jo.
Doncs. Ah, exacte. Va dir, no pateixi, que ara li ensenyaré com es fa. I es veu que li volia aixecar les faldilles i li volia picar el cul. I és, fins i tot en el mateix judici transcriu paraules d'ell, que fins i tot es veu que li va dir, teniu por d'ensenyar-me el cul? Jo ja us conec i altres n'he vist. Vull dir que imagina't a vegades els capellans...
Ja tenia un historial,
Sí. Aquest senyor va ser jutjat per la Inquisició. A veure, és una... Suposo que li vam posar una falta, és una mena de falta, no té massa importància, però gràcies a aquest petit incident, aquest petit judici, doncs coneixem aquesta anècdota d'aquest frare, no? que volia tocar el cul d'una dona palamosina, perquè, de fet, clar, la dona tenia aquesta, diguem, aquesta vocació disminuïda, vull dir, era una dona de que no tenia gaire valor en aquella societat, no? A vegades podies abusar d'ella, i massa sovint, lamentablement.
Gavi, parlem una miqueta de quina era la feina que desenvolupava la dona dins del nucli familiar.
Uf, la dona feia de tot, com encara passa avui en dia en algunes famílies, treballava a casa, sovint si el marit tenia un taller, per exemple, si eres valer, si eres mestre d'aixa, si eres taper, doncs acostumaves a ajudar amb el taller també, i a més t'havies d'encarregar de les feines de casa i dels fills, que no eren pocs llavors. A més, si eren famílies, per exemple, marejants, gent que treballava al mar, doncs mentre el marit estava a mar, n'hi havia moltes que es dedicaven eventualment al pastoreig, anaven a la verema, a la recollida d'olives, algunes actuaven com a criades, i llavors quan arribava el marit de navegar, doncs les trobaves a la venda del peix, a la reparació de les xarxes, I fins i tot consta que moltes famílies en aquella època, per als segles XVII i XVIII, tenien hortet. Era molt habitual que tothom tingués hortet. Per tant, ja pots pensar qui és que passava hores a ple sol treballant a l'hortet quan el marit era fora. Eren les dones. Al llarg de les temporades al mar, doncs, el moment en què el marit era fora, doncs, anàvem amb els fills a l'hort i anar treballant, perquè d'allò vivint i d'allò menjaven, a part del propi peix. El que passa que hi ha petites excepcions, no? Hi ha un personatge que en el seu temps va triomfar, diguem, en un món d'homes, que va ser la Gertrudis Badia. La Gertrudis Badia i Fina, que era la dona de Nicolau Badia, que va ser un comerciant palamosí, que sembla ser que en aquella època va ser pres pels corsaris, pels pirates, i se'l van emportar al Alger, on va estar molts anys allà esclau, i llavors va deixar el negoci desatès. Qui va agafar les rendes va ser la Gertrudis Badia, perquè tenia el fill, en Miquel Badia, encara era massa petit. Els principis van ser difícils, perquè clar, una dona portar una petita companyia de comerç marítim, doncs era bastant complicat, no? I al principi sembla que es va haver de vendre diferents terrenys i peces de terra per poder tenir uns diners, disposar de diners, perquè havies deixat de tenir ingressos. Però en seguida va començar a administrar aquests diners, va començar a comprar participacions amb altres vaixells, amb el vaixell propi, i sembla que aquesta dona va tirar endavant el negoci, va fer prosperar, fins a tal punt que es va convertir en una... Quan Nicolau Badia va morir, es va convertir en una vídua benestant, i ella sola havia tirat endavant tot el negoci. Sabem que va adquirir el Mas Grau de Vilarromà, que tenia participacions en molts vaixells, que va tornar a adquirir més peces de terra, fins a tal punt que, perquè vegis el grau d'importància que va adquirir aquesta vídua, és que va arribar a casar la seva filla amb un notari. Vull dir, és el que dèiem abans dels casaments, no? Realment, si arribes a adquirir cert prestigi, pots accedir a uns casaments de més prestigi, de més importància.
Déu-n'hi-do. Això ens evidencia, en qualsevol cas, que hi havia dones, doncs, emprenedores, dones amb capacitat. El que passa, el gran problema era superar, doncs, tot aquest condicionant social que les encotillava, no?
Bastant, i ens trobem casos bastant curiosos, no? Però hi ha una dona que per la seva gosadia intel·lectual va ser acusada d'espia, i m'explico. Mira, el 1686, la Maria Quintana, l'estanquera de la sal, que comerciava amb la sal que arribaven aquí, que es feia servir molt sovint per la salaó del peix i per preparar anxoves, etc, etc. Doncs aquest personatge, doncs un bon dia va decidir que seria una bona pensada començar a adquirir uns quants llibres en anglès, perquè, escolta, li venia de gust aprendre la llengua de Shakespeare, simplement per gust. Va tenir una inquietud intel·lectual, va dir, escolta, m'agradaria començar a aprendre a llegir anglès, perquè, mira, m'agrada. Doncs es veu que això li va portar bastants problemes, perquè la van començar a considerar espia. Van dir, aquesta és una espia dels anglesos. Aquesta és una espia dels anglesos. Fins i tot pel carrer l'anaven perseguint els nens i li anaven criant espia, espia, espia. Quan sortia a passejar pel carrer, la gent del poble l'insultava. Aquesta dona farta va haver de recórrer al jutge i al batlle per denunciar la seva situació. I el batlle va emetre un comunicat penant realment i multant fortament i fins i tot en presó a la propera persona que gosés insultar la Maria Quintana. Però mira, és un episodi curiós.
Simplement per haver tingut l'inquietud de voler aprendre una llengua estrangera.
Exacte. Això no vol dir que no hi hagués espies.
Ah, però sí que n'hi havia, de dones espies, en realitat.
Sí, de fet, hi ha també, tornant amb la dona emprenedora, la dona valenta, curiosament, el 1812, hi ha unes curioses cartes que hi ha a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que són correspondència entre el comissari de Marina Palamós i François Boyer de Fontfreda, que era un gran comerciant francès que durant l'ocupació francesa es va establir aquí, que parlen de que, bueno, François Boyer de Fontfreda denuncia al comissari de Marina que està fart, doncs, de que vagin passant informació de les seves embarcacions, de les mercaderies que porten i de quan salpen els corsaris perquè els hi prenguin. Però es veu que qui parçava aquesta informació, segons François de Boyer de Fontfreda, eren les germanes Sabater. Les germanes Sabater eren unes dues germanes que eren vingudes de Roses, que, de fet, filles d'Eloi Sabater, que també era natural de Roses, però que va ser capità del port de Palamós abans de la invasió francesa. I aquestes germanes, sembla que la seva taverna tenien el seu cau d'espies, on recollien tota la informació dels moviments de vaixells francesos, de l'enemic, diguem, i després, donat que una d'elles estava casat amb Gregori Molines, que era patró de Palamós, doncs de tant en tant aprofitaven els viatges que feien amunt i avall amb el barco per anar i apropar-se fins a Arenys. La Margarita Sabater, la cunyada i en Gregori Molines, diguem, cunyats, doncs s'anaven cap a Arenys, on hi havia l'Eloi Sabater, que s'havia traslladat, que s'encarregava de recollir tota la informació i després la traspassava als vaixells anglesos que anaven sovint a Arenys, i recollien tota la informació dels espies de la zona. Per tant, les germanes Sabater, doncs, van ser, aquestes sí, documentalment les espies que coneixem de Palamós i que van treballar valentament com espies. Per tant, ja veus que de tant en tant surten dones que amb voluntat i amb valentia són capaces de fer feines molt més arriscades que qualsevol home.
La violència de gènere és una xacra que encara avui dia no hem aconseguit erradicar de la nostra societat. No vull ni pensar el que podia succeir en els segles XVII i XVIII. No? La dona, en aquell moment, tenia l'empara de la justícia davant d'aquestes situacions?
Mira, doncs em sorprèn bastant trobar en documents que sí, bastant, bastant, i per molt menys. Hi ha el cas de, perquè vegis el que vull dir com a exemple, el 1785 hi ha l'Helena Bernesc, que és una palamosina que va pel carrer, i un tal Magí Ferrer, doncs, l'insulta repetidament. Aquest senyor era un flaquer i es veu que sempre l'injuriava i l'insultava pel carrer. Doncs realment això era una afrenta bastant important, i aquest senyor va veure presó per aquests insults. Abans de barallar-se al carrer no era un delicte d'aquest sense importància, realment es reprenia la persona amb fermesa. No sé què li passava a aquesta família dels Ferrer, no sé si tenien alguna mena d'odi congènit a les dones, perquè pocs anys després, en Joan Ferrer, que era el germà d'aquest que insultava les dones pel carrer, que era traginer, doncs li va donar per picar amb una barra de ferro també amb una altra dona.
Carai.
Sí, per això dic, la família aquesta poder no estaven del tot bé. Aquest home es veu que estava treballant a l'hort i, com ja he dit antigament, les dones es dedicaven a vegades al pastoreig, i la Maria Vergonyós de Sant Joan no era l'excepció. La Maria Vergonyós portava un partit ramat i anava a transitar per aquests camins que passen per vora dels horts, i sembla ser que part del ramat va entrar dintre de la feixa de terreny de Magí Ferrer, el germà, que en aquell moment estava treballant en el terreny. Hi havia en Joan Ferrer, que estava treballant, però el terreny pertanyia al germà. I aquest en Joan Ferrer va escridassar a la dona: escolta, treu les ovelles del mig del terreny. La dona, doncs, va fer una mica així oïdes sordes, i sembla ser que l'altra, sense miraments, va agafar una barra de ferro que tenia per remenar el foc, s'hi va dirigir i la va ben picar, li va fotre una bona pallissa. Aquest senyor, al cap de dos dies, ja estava a presó i declarant, i també hi ha tot un procés pel qual va seguir, perquè aquest senyor el van tancar a la presó, i com ja vam explicar en un altre programa, el que estava a la presó havia de pagar les seves pròpies costes,
sí.
Per tant, li va sortir la broma una mica cara. També trobem altres exemples de problemes de llogaters. El 1674, la Margarita Ros, doncs, una senyora que tenia una casa ben maca aquí a Palamós, i ella llogava, doncs, habitacions a diferent gent de la vila. En aquest cas, hi tenia el Jaume Cruz, que era mariner, amb la seva dona, la Teresa Cruz, i la seva sogra, la Dorotea Sureda. Doncs bé, sembla ser que el Josep Santanella, que en aquell temps era el visitador del resguard de rendes, un senyor doncs, d'una bona posició i amb poder aquí a Palamós, li va demanar a la Margarita Ros, escolta, m'agrada molt la teva casa, lloga'm una habitació. L'altre li va dir, escolta, jo ja tinc l'habitació llogada i les altres dues que tinc les tinc pel meu propi servei, perquè em fan falta a mi. I s'hi va negar. Doncs això es veu que el Josep Santanella no li va sentar gaire bé i va fer servir totes les seves influències a l'Ajuntament per, fos com fos, poder ocupar l'habitació, fer fora els llogaters que hi havia, que tenia aquesta senyora, i ocupar l'habitació. Va encarregar el Jaume Moret, que era subdelegat de Marina de Palamós, que hi assistís amb el guatzils i gent armada, i que aprofitant que Jaume Cruz Mariner, sempre diem, aprofitant que l'home és fora, doncs va irrompre la casa que tenia llogada a Teresa Cruz i a Dorotea Sureda, una dona ja gran. Els va picar la porta amb violència, obriu el subdelegat de Marina. La Teresa Cruz es veu que s'hi va negar, però en sentir que havien creat un serraller per obrir les claus i desfer el pany i poder entrar per la força, doncs llavors ella va accedir a obrir, van entrar els alguacils de dintre, van buidar l'habitació que ells ocupaven, van situar totes les seves pertinences en una altra habitació de la casa i van obligar a la Margarita Ros, la propietària de la casa, a llogar l'habitació a Josep Santanella. Per què passava això? Doncs perquè Margarita Ros era una persona vídua. Era vídua, no tenia un home al seu costat realment que li donés empar legal i li donés força. I realment, en aquests casos s'aprofitaven bastant quan hi havia vídues, quan hi havia solteres o quan l'home estava fora i absent de feina de la llar per abusar d'elles.
En aquest cas sí que hi havia una inferioritat jurídica, no?
I tant. Pensa que, de fet en aquest cas, doncs, com que la Teresa Cruz es va negar a obrir, la van multar amb 50 lliures i arrest domiciliari, perquè la dona, en aquest cas, no és com l'home. La dona no anava a presó per una clàusula legal que en deien, ara aquí agafa't fort, perquè li deien la imbecilitas seu fragilitas sexus, és a dir, no per la imbecilitat, sinó perquè consideraven que era el sexe dèbil, per tant, no havia d'anar a presó. Només anaven a la presó aquelles dones que havien comès delictes de sang. Però per faltes, diguem, més lleus, i acostumava a anar-hi l'home, però la dona no.
Per tant, hi havia una certa indulgència paternalista, diguéssim.
No, sí, però no sé fins a quin punt. Una indulgència, però per considerar-te imbecilitas seu fragilitas... No ho sé, jo quasi preferiria anar a la presó.
La dona, l'antic règim. Gavi Martí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. Adéu-siau. Thank you.